Notícies Vespre. Karen Madrid.
Setmana Santa recupera part de les seves tradicions a la ciutat després de l'esclat de la pandèmia. El Via Crucis tornarà als carrers demà divendres sant, després que l'any passat es fes a l'interior de les parròquies. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tornarà amb el seu recorregut habitual pel centre, unint les parròquies de la Puríssima, Sant Fèlix i la Santa Trinitat. Agustí Bruges, president dels Portants de Sabadell, es mostra satisfet per recuperar la sensació de portar la creu.
Quan portes la creu, la creu és un pes també, no? Però també et dones compte de... I quan la portes i fas l'esforç de portar-la i sents l'estació que et toca, intentes ficar-te a dintre i dir, ostres, intentar reconèixer el patiment que va fer Nostre Senyor quan va venir aquí, el patiment que va tenir des de que el van jutjar fins que el van crucificar.
Per contra, Can Puiggener es quedarà sense processó per tercer any consecutiu.
I al marge de les tradicions religioses es preveu que la venda de mones de Pasqua es mantindrà.
Les mones tradicionals seran les més demanades en els forns i a les pastisseries sabadellenques.
I en esports, Diego Cavallo serà la principal novetat per al partit de demà entre el Sabadell i el Sevilla Atlético.
El lateral salmantí s'ha entrenat avui amb el grup i podrà sumar-se a la convocatòria per l'entrenament, per l'enfrontament a la nova Creu Alta. Per contra, seran baixa Lamine Gassama i Caixe.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, 8 graus més que ahir a aquesta hora. Han pujat les temperatures considerablement. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara a aquest cap de setmana llarg? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim la presència d'alguns núvols que no han acabat de marxar durant aquest matí i també n'han d'arribar d'altres durant la tarda. Per tant, avui tindrem un cel variable durant aquestes properes hores sense la presència de ruixats en conjunt, però sí que tindrem estones de sol i estones amb la presència d'alguns núvols. En qualsevol cas, sí que també hi haurà la possibilitat de que s'escapi algun ruixat al sector del Pirineu i del Prepirineu Occidental, però serà de caràcter força local. De cara als propers dies festius, s'esperen jornades força agradables i, a més, la temperatura tendirà a anar cap amunt, especialment de cara al dissabte serà un dia força càlid i, a més, també sí que hi haurà la presència d'alguns núvols, però en conjunt el sol ha d'anar guanyant protagonisme. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els serveis.
I pel que fa al trànsit, ara venen 4 dies festius i molta gent està aprofitant per marxar. Com estan ara mateix les carreteres del voltant de Sabadell? Li preguntem a l'Anna Hernández del RAC. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, ara mateix la situació és força tranquil·la. La xarxa viària catalana en aquests moments a la B20, amb l'ús de la Trinitat, s'hi han format uns 3 quilòmetres de retencions en sentit sud i també en enllaç a la C58 en aquest nus de la Trinitat. A la P7 encara, en aquesta via, ja hem recuperat també la circulació amb fluïdesa després d'un accident que ha deixat durant part de la tarda carrils tallats i fortes aturades. Ara mateix la circulació és correcta. Encara a la P7, a l'altura de Martorell, uns 3 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Sabadell, però vaja, podríem dir que en aquest moment la situació és força tranquil·la pel que fa a la major part de la xarxa viària. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Com veiem avui a les carreteres i s'ha vist també a les agències de viatges en els últims dies, moltes persones aprofiten la Setmana Santa per marxar de Sabadell. Però aquestes dates van més enllà dels dies de festa i van acompanyades de tradicions religioses i socials. Una de les tradicions de la Setmana Santa que es podrà celebrar als carrers per primer cop des de l'arribada de la pandèmia és el Via Crucis del centre. L'impulsen les parròquies de Sant Fèlix, la Puríssima i la Santíssima Trinitat i permetrà tornar a treure de les esglésies les 14 estacions sobre la Passió i els últims moments de la vida de Jesús.
El Via Crucis arrencarà a les 9 del matí des de la parròquia de la Puríssima a la Via Massaguer i recorrerà als principals carrers del centre, fent parada a Sant Fèlix, a la plaça de Sant Roc i a la Santíssima Trinitat de la Rambla. El president dels Portants de Sabadell, Agustí Bruges, assegura que la voluntat és recuperar la tradició com era abans de la pandèmia. Són declaracions al programa El Matí.
En principi, com que les mesures, les que són, ho permeten, anirem a recuperar la normalitat que teníem abans. vull dir, amb el mateix recorregut, sí, amb, amb la mateixa participació de les tres, parròquies, i amb l'únic la mesura que tindrem per precaució serà, doncs, que tots nosaltres portarem mascareta.
Per contra, es manté com l'any passat la impossibilitat de tocar les figures per evitar risc de contagi. Tot i això, Bruges espera que es mantingui l'assistència habitual.
Potser no arriba a 200 de persones els que arriben a estar el Divendres Sant. També des de que la gent viatja la Setmana Santa o així, i tot la societat també ha canviat molt, la gent es belluga i va a altres llocs, però la gent que ve, gent que ho viu, i realment inclús hi ha gent que s'emociona.
El Via Crucis, que l'any passat es va fer de forma estàtica a l'interior de cada parròquia, serà l'únic acte de Divendres Sant que es mantindrà després de la suspensió per tercer any consecutiu de la processó de Can Puiggener. Les cinc oferies que integren aquesta agrupació d'Hermandat de la Setmana Santa Andaluza han decidit no recuperar, de moment, aquesta tradició que acumulava 6 dècades d'història al barri i que sumava milers d'assistents, tot plegat amb l'objectiu d'impulsar-la l'any que ve amb l'esplendor d'abans de la pandèmia.
A les diferents parròquies també es viuen de manera especial aquests dies amb diferents misses que recorden els diferents episodis de la vida de Jesús. Avui dijous es recorda l'últim sopar, demà la seva crucifixió i mort, i diumenge la seva resurrecció. El mossèn de la parròquia de Sant Fèlix, Xavier Ferrés, lamenta que cada cop hi ha més desconeixement sobre aquesta tradició. Ho ha expressat al Cafè de la Ràdio.
Un esquinçament de tradició i de cultura, que això és el més fort. Perquè una altra cosa és que tu t'ho creguis o no, això ja és tema de fe, això és evident, Però la nostra història, en el nostre país, en la nostra cultura, haver deslligat i trencat amb el fet religiós ha trencat amb tota una sèrie de tradicions i de vivències que eren pròpies de la nostra història, de les nostres tradicions. De fet, tot l'any es vertebra amb la fe. I això, clar, hi ha un desconeixement. Jo crec que hi ha un desconeixement gran amb moltes generacions més properes, a no ser que sigui, clar, de l'àmbit de l'Església, llavors sí.
Per contra, la parròquia ha viscut un augment de feligresos en l'últim any.
Únicament que Ferrés relaciona directament amb la pandèmia.
Molta gent, a la pandèmia ha girat algunes coses. Sí, quan comences a tenir temps per plantejar-te el sentit de les coses, dius, ai... I llavors, a vegades, de fet, hem tingut gent, molta gent, que ha retornat a l'Església a través de la pandèmia. És bo? No, la pandèmia no és bona, és evident que no. No podem dir que sigui bo. Però, com que Déu treu coses bones de qualsevol cosa, fins i tot de les dolentes, doncs mira, amb això sí que potser hem tingut aquesta... que en retorna molta gent.
El mossèn de Sant Fèlix assegura que, encara que no ho sembli, de portes en fora, hi ha molts clients joves que fan acte de presència a les misses. Amb tot, confia que el relleu generacional d'aquesta parròquia del centre estigui assegurat.
Les mones de Sara i les tradicionals amb el pa de pessic, la fruita i la xocolata seran les més venudes aquesta Setmana Santa. Pastissers i forners treballant a tot drap aquests dies per tenir a punt els pastissos per dilluns. De fet, el Gremi de Pastissers de Barcelona calcula que les vendes poden ser de 700.000 mones artesanes.
Els productors esperen que la fi de les restriccions pandèmiques i el bon temps animi les vendes d'aquests pastissos tan especials. Com explica Modest Corselles, gerent del forn de Pa Valero, els gustos tradicionals seran els més demanats. El seu obrador esperen fins a 4.000 mones aquesta setmana. Són declaracions al programa Al Matí.
Bueno, la mona més típica és la Sara i el Sant Jordi. I aquests són de moment els que tenen més sortida, perquè és el més tradicional, tot i que n'hi ha de nata, n'hi ha de trufa, n'hi ha el del Sàcher,
sí,
n'hi ha diferents varietats, però la tradició és la tradició.
Una de les novetats d'enguany són les figuretes. Cada cop més es diversifiquen els referents, des de Pokémon o Disney, amb Encanto, al futbol. A Sabadell, al centre d'esports, però també hi haurà espai per Alexia Putellas, la jugadora vallesana del Futbol Club Barcelona. A més, els últims anys s'ha consolidat una tendència per oferir productes per tothom, comptant al·lèrgies o la celiaquia. Isaac Partera és de la pastisseria Sant Marc i explica com s'ho fan a l'obrador.
Una cosa que a vegades és una mica complicada, no? Perquè, clar, amb dies de tant volum de feina, doncs vulguis que no, tot l'obrador està tot empantanegat, no? I llavors, clar, dedicar una secció al que seria el tema dels al·lèrgens, doncs, sí, tenim un taulell, no?
Sí.
I, de tots els taulells que tenim, hi ha un taulell que només es dedica al tema al·lèrgic.
Sobre l'augment de costos, el gremi la xifra en un 5% del total, ja que alguns dels productes per elaborar-les s'han encarit. Elias Miró, president del gremi de pastissers, explica que això es pot repercutir en el preu que ha de pagar el consumidor.
Sí que hem tingut una puja molt important de l'energia, una puja molt important de la farina, de les mantegues, dels ous, els ous d'aquelles coses que fèiem una pila d'anys que pràcticament tenia un increment molt petit, doncs estem plegant el doble pels ous que l'any passat. Intentarem que d'aquest 10% d'inflació que es parla, doncs no sobrepassar el 5%, doncs perquè doncs les coses d'artesania, que de per si ja són productes doncs d'un cert preu, no es vegin amb un preu desorbitat per la majoria de la gent.
A la ciutat, els mestres pastissers ofereixen mones artesanes que van d'un preu de sortida al voltant dels 20 euros. A més, hi ha algunes pastisseries que s'han sumat a la iniciativa Mones per la Pau, que destinarà un euro de la recaptació a cada venda a l'ajuda humanitària d'Ucraïna en una campanya impulsada pel xef José Andrés.
Acollir refugiats o enviar ajuda als refugiats ucraïnesos, hi ha moltes maneres de donar un cop de mà. La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Can Uriac ha col·laborat en una d'aquestes iniciatives acollint tres famílies durant dos dies en el seu camí cap a Huelva. Aquesta ha estat una iniciativa de l'Hermandad de Migrantes, padrina de l'Associació Sabadellenca.
I de fet va començar a Huelva quan l'Hermandad de Migrantes va decidir posar el seu gra de sorra per ajudar a les persones que fugien de la guerra a l'est d'Europa. Per això es va posar en contacte amb un ciutadà polonès establert a Barcelona que va fer d'enllaç amb entitats ucraïneses. Un cop van poder contactar-hi, van flotar una furgoneta amb material sanitari i de suport per als infants que van enviar a la ciutat fronterera de Lublin. Després, el vehicle va recollir tres famílies que busquen asil. Antonio Valenzuela, de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío, explica com van acollir aquestes famílies a Sabadell. Són declaracions al matí.
Y no tenían previsto hacer, por así decirlo, ninguna parada estable para descansar. Entonces surge la idea que nosotros, como al final Sabadell está en un punto más o menos intermedio, pues surge la idea de abastecerles, ¿no? De al final proveerles de un hospedaje y de una manutención durante los días que necesitaran. Uh-huh. Al final fueron dos días. Y básicamente pues lo que hace nuestra hermandad es, con los medios de los que dispone ahora mismo, pues ofrecerse a ayudar, y más en una situación como la, uh-huh, la presente.
Mentrestant, sobre el terreny, Rússia acusa Ucraïna de bombardejar una ciutat residencial a la frontera.
El governador de la regió de Briansk ha denunciat que dos helicòpters militars haurien obert foc contra la ciutat de Klimovo, ferint 6 persones. En canvi, a Ucraïna, la segona ciutat del país, a Kharkiv, un bombardeig ha causat aquest matí entre 4 i 10 morts i 10 ferits en un atac de l'aviació russa. Mentrestant, el corredor humanitari de Mariupol ha pogut tornar a fer-se servir aquest matí d'avui. Rafael Grassa, professor de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques a la UAB, apunten declaracions del Cafè de la Ràdio que la guerra ha entrat en una nova fase abans de tornar a la taula de negociacions i alerta que la dependència del gas rus no acabarà d'un dia per l'altre.
Així com amb el petroli és relativament senzill trobar altres proveïdors, en el gas és molt més difícil, perquè el gas, com ja hem dit diverses vegades, necessita infraestructures més complicades pel seu transport, siguin gasoductes fixes, terrestres o marítims, o mixtes, o siguin importacions en vaixells, gas liquat.
Segons Grassa, Rússia podria estar buscant assegurar-se un corredor des de Crimea al Donbass, a l'est del país.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Tal com va aprovar la Junta de Portaveus aquest dijous 14 d'abril, el govern local ha commemorat el Dia de la República penjant la bandera vermella, groga i morada a la façana de l'edifici consistorial.
El tècnic del Museu d'Història de Sabadell, Jani Ribé, ha recordat el programa El Cafè que ara fa 91 anys les eleccions municipals, que s'havien fet dos dies abans, havien donat la victòria de 21 regidors a la coalició d'Esquerra Republicanes.
Es constitueix un comitè revolucionari i els regidors republicans i els de la Federació Local de Sindicats que feien guàrdia pengen el llençol blanc famós, surt l'única fotografia que tenim aquí a Sabadell, amb el visc a la República.
La bandera republicana va costar més estona d'aconseguir, ja que estava prohibida. En canvi, els quadres amb la figura del rei Alfons XIII van córrer una sort diferent.
El que sí que tenien a mà eren els retrats de l'Alfons XIII, que van anar balcons cap avall i finestres cap avall, allà on van poder trobar-los, evidentment, perquè està clar que el rei acaba fugint i marxant a l'exili.
Mentrestant, a Barcelona proclamaven la República Catalana, amb algun sabadellenc als balcons.
El 14 d'abril, que era el dimarts, a Barcelona al migdia, acompanyat d'un sabadellenc, l'Amadeu Aragai, prenen, entre cometes, l'Ajuntament de Barcelona després dels resultats, i el company fa aquella primera proclamació de la República Catalana cap allà al migdia, i tot seguit, al cap d'un parell d'hores, el Macià, el president Macià, proclama aquella famosa frase de proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
A la ciutat es va viure una jornada de retorn a la normalitat. Després de les aturades laborals posteriors a les eleccions, i el comandament militar demanava el retorn de les armes del sometent un cop instaurat el nou règim.
La inflació actual desembocarà amb una pujada de tipus d'interès que, de fet, ja ha començat. De manera que l'època dels tipus d'interès molt i molt baixos s'ha acabat. Això vol dir pujades a les quotes d'hipoteques variables i també més restriccions al crèdit.
És l'opinió del professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Sala. I és una situació que li recorda als anys 70, ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Té moltes similituds amb el que va passar a les dues crisis del petroli del 73 i del 77, perquè totes van ser originades per un increment fort de matèries primes i degut a causes geopolítiques, igual que estem ara, no?
A Catalunya l'increment dels preus s'ha situat a l'entorn del 9,5%, la dada més alta des del 1985. La inflació elevada provocarà menys creixement econòmic i increment dels preus.
Menys creixement econòmic, de fet ja s'està veient, ja s'està comentant, ja s'estan dient que les previsions que hi havia de creixements del PIB seran inferiors. Per tant, menys creixement econòmic, menys comerç, el comerç que hi havia, el creixement que s'esperava del comerç internacional també s'està reduint, s'esperava un creixement d'un 4,1 i ja s'estima que serà un 2,8, per tant, menys creixement econòmic.
Tot i que en fa la lectura positiva de considerar que el nivell actual de l'increment de preus com el PIB, Sala adverteix que caldrà acostumar-se a conviure amb inflacions que basculin entre el 3 i el 5%. Per això, alerta que els tipus d'interès ja van de pujada.
Aquesta situació el que tindrà és menys activitat econòmica, pujada de tipus d'interès. Europa tardarà perquè estan traient estímuls que ja tenien a l'economia, estan accelerant i els estan traient, que era injectar diners a l'economia per tota la qüestió de la pandèmia. Tot això ho estan fent, però això aquest any veurem pujades de tipus d'interès. De fet, encara que el Banc Central Europeu no hagi pujat els tipus d'interès ja han pujat.
A més, creu que el pla de xoc de govern pot ajudar a millorar la situació davant dels preus de l'energia, però reconeix que els altres analistes creuen que no serà gaire contundent.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament inverteix 900.000 euros en millores a diferents vies de la ciutat.
El pla de reparació de frens i voreres va començar durant la segona quinzena de març i s'anirà actuant en diferents vies de la ciutat. Ara s'està, de fet, treballant a la vorera del carrer Major a la Creu Alta amb l'objectiu de recuperar el paviment malmès i afavorir la mobilitat dels vianants. Alhora també es fan treballs als carrers de la República, de Jesús i la plaça d'Espanya.
Montcada demana un informe a la Diputació sobre el soroll que prové de la cimentera de la Farjol Cim.
El veïnat de l'entorn ha presentat més de 600 firmes per les molèsties que asseguren que pateixen. Un cop recollides, el consistori les ha traslladat a l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació, que haurà d'avaluar el soroll i determinar si s'excedeix als límits permesos. En cas de superar els nivells autoritzats, s'iniciarà un expedient sancionador contra l'empresa.
Detingut un home com a presumpte autor per robar dins de 4 vehicles a Sant Cugat.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 d'abril un home de 41 anys com a presumpte autor dels fets. Els agents van localitzar un home que corresponia a la descripció facilitada pels testimonis que havien pistat allà i van detenir-lo. L'arrestat va passar a disposició judicial de la Guàrdia de Rubí el dia 13 d'abril i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties detecta l'existència d'una hepatitis d'origen desconeguda que afecta menors de 16 anys.
A hores d'ara s'han detectat més d'una setantena de casos, la majoria, però, al Regne Unit. Com a símptomes més habituals, presenten l'acolorament groc de la pell i dolors gastrointestinals amb vòmits. A l'estat espanyol, el Ministeri de Sanitat ha notificat 3 casos en menors de 7 anys procedents de Madrid, l'Aragó i Castella de Lleó, que evolucionen favorablement.
El Departament d'Interior ha reunit la comissió per valorar possibles indemnitzacions a víctimes d'actuacions dels Mossos d'Esquadra per primer cop des de la seva creació el 2014.
L'únic cas que estudiarà de moment és el cas de la noia que va perdre un ull per impacte de projectil de FOAM en una manifestació a Barcelona a favor de Pablo Hasél al febrer de l'any passat. La comissió només indemnitzarà les víctimes quan hagin acabat els possibles processos judicials penals que la víctima no estigués cometent cap delicte i sempre que la justícia no hagi condemnat el departament a una indemnització.
El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 0% i posa fi al programa de compra de deute durant el tercer trimestre.
Aquests ajustos es faran efectius un cop finalitzi el programa de compra de deute i quan les previsions tornin a situar la inflació a nivells pròxims al 2%. En aquest sentit, el BCE manté les compres previstes fins al juny i assenyala que els recursos que es destinaran al programa entre juliol i setembre dependran de les projeccions econòmiques.
Rússia desplegarà armes nuclears si Suècia i Finlàndia es converteixen en socis de l'OTAN.
El vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia ha dit que si això succeeix ja no es podrà parlar d'estatus no nuclear per al Bàltic, perquè l'equilibri hauria de restablir-se. Malgrat les amenaces, Suècia té previst integrar-se a l'OTAN al juny i Finlàndia ho decidirà a les setmanes vinents.
I el fundador de Tesla, Elon Musk, vol comprar el 100% de Twitter per 43.400 milions de dòlars.
L'empresari ja va convertir-se en accionista a la xarxa social fa 10 dies en fer-se amb el 9% de la companyia. A més, va rebutjar entrar al Consell d'Administració. Musk creu que la plataforma té un gran potencial, però també destaca el paper de l'entitat en la llibertat d'expressió a tot el món.
Esports.
Diego Cavallo és la principal novetat del Centre d'Esports Sabadell a poc més de 24 hores que l'equip arlequinat rebi el Sevilla Atlético. El lateral salmantí ha pogut treballar amb la resta del grup a l'entrenament d'avui i tornarà a la convocatòria. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per contra, la Minga Samà encara serà baixa i Caixa tampoc hi serà per sanció. Sense el davanter golejador de referència i el nou que ho ha jugat pràcticament tot durant el 2022, la incògnita és saber qui el substituirà. El tècnic Pedro Munitis no ha volgut ensenyar les cartes, però en tot cas tampoc es mostra excessivament preocupat.
Gracias a Dios, tenemos dos muy buenos delanteros para sustituir a Case, lo que hablamos, Néstor y Dopi. Bueno, decidiremos qué es lo que creemos mejor, como siempre, por plan de partido y por características de nuestros jugadores. Y, pero bueno, hasta mañana a las 9... pueden pasar muchas cosas.
La classificació del grup 2 de la primera ref és una autèntica bogeria, i més encara després que ahir el Linares guanyés 3-0 al Betis Deportivo. Un resultat, per cert, que ha certificat matemàticament el descens del filial verd i blanc. Ara, i amb la Lliga 100% al dia, 10 equips del quart al 13 estan separats per només 3 punts. Atlètic Balears i Nàstic, amb 47 punts, farien el play-off. El Sabadell ve just per darrere amb 46, i a continuació fins a 6 conjunts empatats a 45, i l'Alcoyano amb 44. I després d'uns dies en què Jacobo va assegurar que es podia canviar el discurs i apuntar cap al play-off i que Iago Indias el corregís 24 hores més tard, Munitis també ha dit la seva.
Yo creo que cuando vengo hablando día tras día de enfocar en lo inmediato, yo creo que no se acaba de comprender o de entender el mensaje, o yo no me explico muy bien. Cuando nosotros hablamos del día a día, da la sensación de que estamos renunciando a algo, y es todo lo contrario, ¿no? Creo que es el mejor camino de... Nosotros lo que pretendemos, cada partido que vamos a disputar, es ganarlo. Y para ganarlo, lo mejor es enfocar en el día a día. porque ya tenemos experiencia de enfocar en otras cosas, pero eso no quiere decir que renunciemos a algo, a nada.
El rival, el Sevilla Atlético, ve de golejar el San Fernando per 4-1 i lluita per la permanència. Els d'Alejandro Acejo se situen un punt per sobre del perill. Demà, a les 9 de la nit, arrencarà el partit a la Nova Creu Alta i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe el Sabadell en joc. Veurem quina assistència hi haurà al temple sent festiu, però de moment el club ha venut més d'un centenar d'entrades.
I fa uns minuts que ha acabat el partit del juvenil A del Centre d'Esports al Camp de l'Ebro i els arlequinats han perdut per quarta jornada consecutiva. Els aragonesos han remuntat el gol inicial de Vicenç Valentín marcant el gol del triomf al minut 85. Amb la desfeta perilla la sisena plaça que actualment ocupen els de Marc Nomen a la classificació del grup 3 de la Divisió d'Honor. L'Astralpool Natació Sabadell té demà el primer match ball per revalidar el títol de la Divisió d'Honor Femenina de la Terpolo. Les de David Palma s'han situat a les portes de la 19a Lliga gràcies a la victòria d'ahir per 11-9 en el primer partit de la final contra el Mataró. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un triomf que va tenir un valor afegit per les absències de Maika Garcia i Marche Keuning i perquè era la primera vegada que tombaven aquesta temporada les de Dani Ballart a la Finet Work Aquàtics després de 4 derrotes. Ara, aquest segon assalt és a la Joan Serra, on l'Astralpool es va imposar per la mínima a la primera volta de la fase regular i, de fet, on el curs passat van aconseguir aixecar el títol de Lliga. El tècnic David Palma toca de peus a terra, tot i aquest primer cop a la final.
Ni avui som el millor equip del món, ni fa 3 setmanes quan vam perdre l'Olimpiakos érem d'un equip perdedor. Jo crec que hem tret aquí la sang, no?, i les ganes, l'orgull, l'ADN aquest de campiones que tenim, però som plenament conscients que el Mataró té un gran equip, que jugarà a casa, intentarà portar el partit al límit i nosaltres sortirem a jugar sense pressió, o sigui, jo ja els he dit avui que era un partit de waterpolo, a jugar sense pressió, a fer les tres coses que podem fer tàcticament, morint-se en defensa i si tenim el llançament exterior, creure i anar endavant i ja et dic, som conscients que això no està fet, queda molta feina encara per fer.
Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest segon partit de la final de la Divisió d'Honor a Mataró i en cas d'haver de recórrer al tercer i definitiu, recordem, l'eliminatòria tornaria dissabte a la mateixa hora a Can Llong.
I un dels pocs dels principals equips de la ciutat que juga aquest cap de setmana és el futbol sala Sabadell femení. La situació del conjunt arlequinat a segona nacional torna a ser delicada després del triomf d'ahir del Ripollet per 3-1 contra l'Hospitalet en el partit avançat de la jornada.
Això deixa de nou les creualtenques a 3 punts de les ripolletenques, que són les que marquen la permanència. I la baratja, a més, està perdut. Per restablir la igualtat a la taula, les de Xavi Muñoz estan obligades a guanyar davant d'un dels conjunts més potents de la categoria, el César Augusta Aragonès. El tècnic reconeix que, per les dates festives, no podrà comptar amb totes les jugadores que voldria.
Sí, certament tenim problemes per poder fer una convocatòria completa, però anem les que anem. No dubtis que ho donarem tot.
El rival, ha cridat a estar a la part alta, ha patit algunes punxades inesperades i ocupa la sisena posició. A la primera volta, això sí, va demostrar el seu nivell golejant el Sabadell femení. Muñoz, però, creu que ara serà una història completament diferent.
Aquest equip, ara mateix, són jugadors excel·lents, realment un espectacle veure-les jugar, però tampoc estan tenint molt bons resultats o resultats molt ajustats contra equips de zona baixa. I crec que a elles els hi arriba un partit, no estan en el millor moment. Nosaltres tampoc estem en el nostre millor moment, a més hem perdut alguna jugadora per lesió, i no es pot agafar de referència, ni tant per un ni pels altres d'aquest partit.
El partit del futbol sala Sabadell femení a la pista del César Augusta arrencarà dissabte a les 8 del vespre.
Menys d'un minut per 8:15, és moment per posar a punt final a Notícies Vespre d'aquest dijous 14 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimarts a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera. Que acabeu de passar un bon dia i una bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.